Radio Estel.
Todas las semanas bucea con nosotros.
Radio Estel.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Radio Estel i Radio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts en aquesta edició de tota costa. És l'edició 601 d'aquest dissabte, 23 de febrer de 2013. Com sempre, un repàs a l'actualitat que fa referència en aquest sector subaquàtic, el sector del submarinisme. Avui, amb l'actualitat del Dive Travel Show, que ja tenim molt a la vora. De seguida en parlem amb uns dels protagonistes. Abans, com sempre, les salutacions ben cordials de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, del Mario Ramírez, del Jordi Carretero i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts. Comencem amb el sumari. El sumari, que tal com dèiem, doncs, se centra en l'actualitat, i és que en breu, exactament el 1, 2 i 3 de març, se celebra a Madrid el 5è Saló, el Dive Travel Show. Avui en parlarem amb la seva creadora, amb uns instants, amb la Ingrid Riera. Avui també parlarem d'un tema interessant, de quina manera s'aproxima el mar a les presons, Parlarem d'un projecte que aporta una visió del medi marí als interns del centre Quatre Camins. Ho farem amb el Josep Lluís Pelegrí. Ell és investigador del Departament d'Oceanografia Física del Institut de Ciències del Mar. I avui també parlarem d'una interessant teràpia amb dofins. Ho farem de la mà del José Luis Barbero. És el responsable d'Aqualand, del delfinari de Costa Adeje de Tenerife. Bé, doncs aquests són els nostres protagonistes en aquesta edició de A tota costa, que comença ara mateix, en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com. Un cop més, estem a punt, i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot: equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà, del 8 al 10 de març. Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Gracias por comprender.
Molt bé, doncs som-hi, ens posem en marxa en aquesta edició, en aquesta nova edició de Tota Costa, que, com sabeu, doncs, us trasllada i us acosta a l'actualitat vinculada amb el món del submarinisme, amb el món subaquàtic, totes les setmanes. Realment, doncs, aquest proper mes de març hi han diferents fires que es celebren al nostre país. Una d'elles ja va per la cinquena edició. Us parlem d'una nova edició del Dive Travel Show, que es porta a terme a Madrid els propers 1, 2 i 3 de març. Avui en volem parlar, volem analitzar doncs, aquesta trobada que, sens dubte, ja s'ha convertit en un referent del món del submarinisme en el nostre país i també, per què no dir-ho, a nivell internacional. Hi ha molts països a nivell internacional doncs, que venen a Madrid aquests dies per plasmar una mica el que és la seva oferta turística. I la culpable de tot aquest èxit és la nostra bona amiga, la Ingrid Riera. Com estàs, Ingrid? Molt bon dia.
Hola. Què tal? Bon dia, bon dia.
Enhorabona i felicitats, eh?
Sí, m'has fet gràcia amb això de la culpable.
Oh, Déu. Home, ets la culpable, no?
Bueno, pues sí, sí, podríem dir. Jo i el meu equip, jo i el meu equip.
Bueno, cinc anys enrere, qui t'ho hagués dit, no?
La veritat és que sí, a més el Sarau que estem muntant aquest any ja menys encara. La
és que és cada any la muntanya més gorda, eh?
Sí, aquest,
no diuen?
Aquest any la veritat és que sí, que fa una mica estar de por, eh? Ja fa una mica de vertigen això, però bueno.
Vinga, explica'ns per què els submarinistes catalans hem d'anar a Madrid els propers 1, 2 i 3 de març.
És ineludible. Heu de venir perquè en un sol dia podríeu... És que no cal ni que us quedéssiu a dormir. Veniu dissabte i, escolta'm, veieu tot el que ofereix avui dia el món del busseig, el món del viatge, el món de les vacances, el món de la fotografia submarina, del vídeo submarí, jo què sé, des de la fossa, inclús tenim la fossa aquesta que hi ha a Suïssa, que són no sé quants metres avall, vull dir, la Nemo 33, vull dir, hi haurà tantes coses tan diferents que se'n fa molt difícil d'explicar. A més del congrés que tenim sobre els plàstics, per un mar sense plàstics, on hi ha ponents, una ballarina, Leandro Blanco cantarà amb les seves pel·lícules en directe a un escenari que tenim aquest any. Tenim piscina, podeu venir a fer immersions, a veure... Bueno, fer batejos, immersions no, tampoc ens passéssim. Uh-huh. Un bateig, podeu provar rebreathers, podreu veure els apneistes que tenim a Espanya, que són boníssims, el Jacas i el Miguel Lozano, que faran allà unes demostracions de tot el que és, bueno, d'apnea estàtica, evidentment, en aquest cas, perquè la piscina és petitona encara, eh?
Sí.
Vull dir que... Tenim tantes i tantes coses que... Tenim una... El Castellví portarà en primícia i estrenarà la pel·lícula que ha fet de l'Eduard Ametlla fent la immersió a Sagleda. Uh-huh. És que no sé. És que...
Realment coses molt interessants. Anem per parts, perquè hi ha molta cosa de la que parlar. Hem de dir, abans que res, situar el que és la fira a la Casa de Campo,
Casa de Campo?
Sí.
Sí, tu has dit que era dissabte, 1, 2, 3, a veure...
L'1, de fet, és per professionals, crec, no?
Ah, exacte. Sí. T'has d'acreditar com a professional i demostrar doncs, que et guanyes la vida o que te la vols guanyar, com a mínim.
O que intentes, eh? O que intentes guanyar-te-la.
O que ho intentes, exacte, que ho intentes. O sigui que aquí, diguéssim, és una mica el que es diu ara, que queda muy bien y muy pijo, el del B2B, no? Business to business, perquè el sector pugui, doncs, de gaudir d'unes hores per poder fer trading entre ells, sí, mercat sí. I coses.
Això és el dia 1. El 2 i el 3 sí que està obert a tothom.
El 2 i el 3 està obert a tothom i, a més, tenim una primícia. Que aquesta te la dono tu perquè encara no m'ha donat temps ni de comunicar-ho, inclús als nostres expositors.
T'escolto.
Com que resulta que m'han canviat el clàssic i el fan el Barça-Madrid, el Madrid-Barça, en aquest cas, el fan el dissabte de 4 a 6.
Bueno, vale. Doncs tu pots retransmetre el partit.
Exactament. Allà el podrem veure, posarem tres pantalles grosses perquè tothom pugui veure el partit i d'aquesta manera doncs, pots veure el partit des de la fira i a més tenim happy hour, o sigui que dos por uno, dos cerveses al preu d'una. Escolta,
fixa't tu.
Aquest també és un motiu perquè vingueu, tots els catalans.
Exacte. Doncs el 2 i el 3, bàsicament el 2 i el 3, l'1 per professionals, una nova edició d'aquesta fira, aquesta trobada, Dive Travel Show a Madrid, a la Casa de Campo, en l'espai, es diu de la pipa, no?
La pipa, sí, sí. Té forma de pipa, això, per això es diu d'aquesta manera.
Exacte.
Té aquesta forma així, com una cassoleta més gruixut, més ampla, i després fa com una... Bueno, com la... Sí, el pitorro aquest que té la pipa, no?
Mm-hmm. Sí. Una edició, la d'aquest any, que ens explicava la Ingrid, per un mar sin plàsticos, amb un rerefons, evidentment, doncs amb una conscienciació molt seriosa de... En fi, envers la gent, no? Envers els submarinistes, que realment tenim molt a fer, encara, en el món marí. Imagino que al voltant, doncs, d'aquest missatge hi haurà moltes, també, trobades i reflexions interessants, Ingrid.
Home, a veure, és un tema supercrucial, molt important i que, a més, és molt greu, perquè nosaltres, com tu has dit molt bé, nosaltres que fiquem el cap sota l'aigua sabem que poc peix i molta porqueria, moltes vegades, en molts llocs, no? Sobretot llocs més industrialitzats, o bé els llocs que se'n diuen de vòrtex, que és on les corrents marines giren i fan aquesta mena d'aglomeració de plàstic. Però, bueno, això què vol dir? Que tenim un problema greu que hem d'encarar d'alguna manera. I per fer això, clar, hem portat una persona que a mi em sembla una autoritat amb el tema, un noi que a més és espanyol, que viu a Estats Units, viu a San Francisco, però es diu Manuel Maqueda. És un tio que, a més, té un projecte ara molt interessant sobre el que es diu el plasticomata, que fa una mica de por, però bueno. El seu discurs, us el recomano moltíssim, a més, a YouTube hi ha links que es pot veure, si veieu el nostre Facebook, ho veureu també. És molt interessant perquè ell parla d'un tema més aviat psicològic que realment, o sigui, evidentment és un tema físic, un problema que tenim físic, però és un problema de la nostra societat actual, no? De que tot té que estar, de que tot ho tenim que tenir net, compartimentat, que no talli, que no contamini, que no m'infecti, que no faci... Clar, d'aquesta manera, doncs, bueno, un pot de magdalenes, pues cada magdalena té una mena de recobriment de plàstic que només que l'has de treure i tirar-lo.
Mm-hmm.
Aquest
sí.
Plàstic, diguéssim, que és de llançar, o sigui, toca llançar, per entendre'ns, diferent del plàstic que utilitzem, a lo millor, en un plat o en una cosa que tindrà una continuïtat a la nostra vida, una mica, no? Però aquest d'usar i tirar, aquest és fatal. És el pitjor perquè és que són generacions i generacions, anys i anys, perquè això es destrueixi. I què passa? Que, en realitat, bueno, ell explica coses que són molt interessants i que no us vull desvelar, però perquè realment val la pena sentir el que ell ha fundat, la Plastic Pollution Coalition, i en sap, però un munt d'això. I crec que és un testimoni interessant. Fa una mica de por, una mica esfereïdor el que explica, però crec que val la pena que sacsegem una mica, no? Consciències,
sí, sí, sí.
Està bé, no?
Sovint la realitat supera el que és la ficció, no?
Sí.
Bé, a part d'aquest missatge, jo et volia preguntar també, Ingrid, i a part de les destinacions realment a nivell internacional i nacional, no hem d'oblidar algun destí especialment significatiu en el sentit de dir surt del corrent una mica, doncs, les tendències quines són?
Home, les tendències aquest any, a veure, primer que tot, el país convidat és Filipines. Això, que quedi clar, perquè creiem que val la pena que descobrir Filipines, no?
Sí.
Perquè és un destí actualment, no diria low cost, però diria ajustat de cost, podríem dir,
Sí, sí, sí.
A més, Qatar Airways està també apostant molt per aquest destí i per Espanya, per tant, aquí tindríem un paquet de grans immersions per Tuataja, etcètera, que em sembla que alguna vegada ho hem comentat, bueno, Filipines, fantàstic. Però hi ha un destí que crec que aquest any està com entre cometes de moda, que seria Azores, no? Jo crec que Azores és un destí que no el tenim lluny, És un destí que té un petit handicap, i és que la temporada bona és curta, vale? Perquè dura tot estirar 2 mesos, però són 2 mesos molt interessants, i a més a un preu també, tornem-hi, molt ajustat, perquè no és lluny per nosaltres. En fi, d'alguna manera, des de Madrid i des de Barcelona es pot viatjar a Azores i fer immersions d'infart interessantíssimes. Jo diria que Azores, bueno, per anomenar alguna cosa així. Després tenim, per exemple, doncs, coses interessants com Papua, que sempre, doncs, l'imaginari tot nostre, doncs, rissos fantàstics a Indonèsia, com Siladen, vull dir, hi ha llocs molt macos que us deixaran així amb la boca oberta.
Bé, a part d'aquestes destinacions, alguna presència, a part de la teva, que ets molt important, que és vital, la presència de la Ingrid Riera, però alguna presència a destacar també?
Bueno, tenim una ballarina que es diu...
Ingrid Riera? Em pensava que deies tu, que anaves a ballar.
No.
Per ballar estàs aquests dies, no?
Juro, m'encanta ballar, però... No,
per ballar estaràs aquests dies, no?
Ho deixarem pels professionals. La Raquel, que és una noia que ja balla sempre amb temes mediambientals i té un discurs també bastant interessant visualment, que ballarà a l'escenari, després de les xerrades que fa el Manuel Maqueda. I després, bueno, el Leandro, el que m'interessa molt de Leandro Blanco, que sàpiga tothom, és que per primera vegada, i és una cosa que està fent als Estats Units, però ens ho farà aquí la primera vegada, a sobre de les seves pel·lícules, que són molt maques i a més sempre tenen un missatge molt interessant pel tema mediambiental, que tots sabem que ell ho toca superbé, aquest any ens cantarà en directe.
Hombre!
Vale?
Sí.
Cantarà. Caram. Perquè ell, la seva música la crea ell, però ara està descobrint que això de cantar en directe de la banda, o sigui, mentre va passant la filmació, pues, té molt èxit, li agrada molt a la gent, i em va dir, Ingrid, què te parece si canto? Hombre, fantàstic, perquè trobo que, no sé, que té un plus i que pot ser molt interessant.
I tant que sí. Un expilot de línies aèries, ja jubilat, crec, no?
Sí.
Ja, reconvertido en cantante.
Reconvertido en cantante.
Tot
crec
un personatge.
Crec que aquest té un punt interessant.
Tot un personatge. Leandro Blanco, a part d'un professional excepcional que, en fi, fa verdaderes meravelles amb la imatge subaquàtica. Bé, doncs, amics, la cinquena fira, aquesta cinquena edició del Dive Travel Show, el 2 i 3 de març, 1, 2 i 3 per professionals, aquest primer dia per professionals, i 2 i 3 tothom ja està convidat en aquesta Casa de Campo a Madrid. Una trobada, sens dubte, doncs, que no us podeu perdre, i ja que estem parlant amb la Ingrid Riera, la seva responsable, i alhora també la directora de la revista Buceadores, fem un cop d'ull ràpidament, Ingrid, si et sembla, a les temàtiques més destacables d'aquest darrer número de Buceadores. Tu diràs...
Bueno, pues ve amb un catàleg, aquest número, que és un catàleg d'Azores, justament el que hem estat comentant.
Sí.
Per tant, doncs, veureu allà les fotos del que hem comentat i crec que us agradaran. I a més d'això, trobareu també un article sobre Maldives, un article molt interessant sobre el hierro, que us agradarà, molt maco, on expliquem doncs com està el hierro actualment, que està molt bé, que hi heu d'anar...
Ha remuntat, després de tota la història del dichós volcà.
Exacte. O sigui, una mica la recuperació d'això, creiem que és interessant. Tenim un article molt interessant també sobre pelàgics de diferents espècies que crec que també pot ser molt interessant pels amants dels grans animals. Vale? De les fotos són del Fitor, que és un tio que ens agrada molt, que treballa molt bé. I després un article sobre un espècie certament polèmic, en el sentit de que hi ha gent que... Hi ha centres de busseig que no hi volen anar perquè és el Salem Express, que és un peci del Mar Roig, on hi ha, bueno, encara queden les restes humanes, i per tant doncs, té un punt una mica morboset, no? I que hi ha gent que li agrada i gent que no, però en fi, el visitem i una miqueta doncs, expliquem la història, i que també pot ser interessant pels amants d'espècies. Això sembla que seria el més destacat en aquest moment.
I tant. Doncs aquí teniu aquestes temàtiques, algunes de les temàtiques que configuren aquest darrer darrer número de la revista Buceadores. Avui, en qualsevol cas, ens volíem acostar a l'actualitat, i l'actualitat del proper 1, 2 i 3 de març està a Madrid. La millor immersió, aquesta setmana sí, és a Madrid. 1, 2 i 3, Casa de Campo, en aquest espai La Pipa, cinquena edició del Dive Travel Show. Que sigui tot un èxit, Ingrid. Gràcies, un petó molt fort.
Gràcies a tots vosaltres i us esperem, eh?
Gràcies, bon dia.
Adéu.
Fem una petita pausa, de seguida parlem del temps i avui, en uns instants, en uns minuts, parlem amb el Josep Lluís Pelegrí. Ell és investigador del CSIC i parlem d'un interessant projecte que vincula el mar amb els presos, joves presos de la presó de Quatre Camins, eh? No us ho perdeu, de seguida tornem.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de Layang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
Un cop més, estem a punt, i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà, del 8 al 10 de març. Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Efectivament, el temps per avui dissabte i demà diumenge, destacant la baixada, molt important baixada de temperatures que hem patit en aquesta matinada i al llarg d'avui dissabte, al matí, eh? El matí que pot nevar, per cert, per sobre dels 200 metres a la costa central i al sud, puntualment, pot nevar inclús a ran de mar. Un dia molt fred, tal i com us diem. Demà diumenge, ambient també amb baixes temperatures, amb vents forts del nord i alguns núvols a la costa. En quant al mar, la tramuntana serà molt forta al litoral nord i provocarà maragassa i una notable mar de fons. A la resta hi haurà maró. El mestral serà també molt fort a la Costa Daurada. Per tant, aquest cap de setmana, una situació marítima d'una certa importància en quant al mar alterat. Fem una petita pausa, de seguida parlem de més temes.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Els dissabtes, la millor immersió és a tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Un cop més, estem a punt, i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles... Tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Seguim endavant en aquesta edició de Tota Costa, amb el Marc com a protagonista. Ja sabeu que de 10 a 11 en aquesta sintonia de Ràdio Estel, Ràdio Principat, ens fiquem sota l'aigua i ens agrada, gaudim, disfrutem, doncs veiem el que el mar amaga, que en moltes ocasions realment ens sorprèn. Com és el projecte del que us volem parlar a continuació? Un projecte que aporta una nova visió del món marí en els interns del centre de la presó, acostant al mar a través de les experiències personals i científiques dels investigadors. És la segona edició, és el segon any consecutiu que es fa el projecte Planeta Azul, un projecte de divulgació que realitzen aquest centre penitenciari de joves de Barcelona, joves aproximadament entre 18 i 23 anys. Bàsicament, doncs, per acostar, tal com deien els joves, el coneixement i el respecte per al mar. Avui volem saber exactament quins són els paràmetres, l'estructura d'aquest projecte, tal com us deia, el segon any consecutiu, per tant, doncs, ja tenim temps per valorar la primera edició. I ho fem amb el responsable, amb el Josep Lluís Pelegrí. Ell és investigador del Departament d'Oceanografia Física de l'Institut de Ciències del Mar. Josep Lluís, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Enhorabona i felicitats.
Gràcies.
Està molt bé. Està molt bé, doncs, aquestes iniciatives. Ja és el segon any. Explica'ns com va anar el primer i com neix aquesta idea, no?, d'acostar, doncs, la realitat marina en els presos.
Sí, mira, aquesta idea neix de, sobretot d'una certa inquietud d'uns quants investigadors d'aquí del centre, no? Investigadors a tots nivells. Estem parlant tant de xicots joves que estan fent el seu doctorat com d'investigadors més sèniors, com ara jo, no? Que passem dels 50 llargs. No? I tots, d'alguna manera, doncs, han volgut poder portar alguna coseta a un col·lectiu que a vegades està una miqueta més lluny de la realitat de nostra de cada dia, no? I especialment de la realitat científica. No? Doncs ho vam plantejar fa ara cosa d'un any i mig, alguna cosa així. Vam demanar un finançament que ens va donar la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia, i aquest segon any també ens ha donat uns quants diners, no? I gràcies a això hem pogut tirar endavant, perquè es tracta, doncs, d'un projecte que coordina un número important de voluntaris, tots ells o la majoria d'ells investigadors a diferents nivells, com et deia, d'aquí l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, que estem aquí a la Barceloneta, i això requereix un cert esforç important de coordinació. Llavors, hem tingut uns dinerets per tenir un coordinador que ens ajuda a les tasques de coordinació de voluntaris, per comprar materials de tot tipus, no? Per comprar peixos per fer disseccions, o comprar algun tipus de recipients per fer els experiments, o diferents coses, no? Uh-huh. I doncs aquest projecte va néixer fa, com deia, cosa d'un any i mig, va començar l'any passat, i l'any passat es va desenvolupar al llarg de 4 trimestres, com si fos un curs escolar, no? Llavors, cada trimestre teníem entre 12 i 15 xicots, com tu deies, entre 18 i 23 anys, és la presó de joves de Quatre Camins, i dintre aquesta presó hi ha un centre escolar, I llavors l'any passat ho fèiem com una activitat extraordinària del centre escolar, però aquest any ho fem ja com una activitat pròpia del centre penitenciari, no? I llavors ho fem sempre per les tardes. Lo interessant és que és una activitat totalment voluntària pels xicots, els xicots que participen.
Això et volia preguntar, perquè els xicots s'hi apunten o vosaltres determineu una mica el perfil d'aquesta persona?
Bueno, ens ajuden, la gent del centre ens ajuden a determinar el perfil, els que més se'n poden aprofitar, perquè com et deia, són quatre grups i cada grup dura un trimestre i tenim això, prop de 15 xicots cada trimestre. Llavors aquests xicots ens diuen la gent d'allà els que poden participar, que pensen que d'alguna manera en trauran més profit, i nosaltres el que fem és tenir una sèrie de sessions, que són entre 8 i 10 sessions, que fem cada trimestre, una activitat setmanal, que consisteix en una part una mica més teòrica i després una part pràctica, no? I llavors això es va fer l'any passat, vam tenir aquests quatre grups, vam arribar al voltant d'uns 60 xicots i va ser molt positiu, i aquest any doncs, ho hem tornat a començar i ara ja estem començant el segon grup d'aquest any, no? Estem molt contents, penso que és una experiència molt positiva tant pels xicots que reben l'activitat, que com et deia és totalment voluntari, en el sentit que ells no tenen cap premi, perquè hi ha molts incentius a vegades a les presons, però per aquest tipus d'activitat doncs ells no tenen cap tipus d'incentiu, no? I a més de ser, penso jo, molt, molt interessant per ells, ja t'ho puc explicar ara si vols, també és molt interessant pels voluntaris, no? Els voluntaris tots, un número molt important de voluntaris, potser estem parlant de 30 persones al llarg de les diferents activitats, doncs hi han anat participant, i això també és una experiència vital molt, molt bonica per tots nosaltres.
I tant que sí. Conèixer amb una persona, un jove, doncs, entre 18 i 23 anys, per tant, una persona molt jove, doncs, que està, en fi, amb una presó, doncs, realment, darrere d'aquesta persona, doncs, segurament hi ha una història, no? Una història, en molts casos, doncs, certament interessant, i que, home, que sempre, doncs, val la pena donar-los una segona oportunitat i com a mínim doncs també aquestes iniciatives doncs que enriqueixen, no? Les sensacions que tenen aquests presos, jo no sé si són persones, són nois, són joves que han tingut ja abans d'ingressar en una presó algun contacte amb el medi marí o potser no.
Sí, jo penso que pràcticament gens, eh? És per ells, és un descobriment, no? I això et fa molta il·lusió, no? Veure com s'emocionen, els hi encanta, molts d'ells et diuen, no, jo quan surti d'aquí vull treballar amb això, vull dedicar-me al mar, no? I això et fa molta il·lusió, no? Realment és, per nosaltres és també donar-te que són xicots, tots ells o els que hem tingut, no, el tracte de nosaltres, uns xicots macos que han tingut un problema en un moment donat i estan allà doncs durant un període, però que és una cosa que els hauria pogut passar a qualsevol, no? Llavors per tots és també un aprenentatge, no, d'alguna manera, no? I per ells doncs és fer-los veure que un creu en ells, no? Que hi ha molta gent que hi creu, no? I que doncs és d'alguna manera és un recolzament per la seva autoestima, per la seva voluntat de sortir de la situació en la que estan i de restablir una vida, bueno, una habitual sintonia amb la societat i amb la natura, no? Jo penso que està sent realment molt profitós, no? Jo estic molt content.
De fet, aquest projecte, que per cert crec que és el primer d'aquest tipus a Espanya, ha despertat també l'interès d'altres centres d'investigació que volen desenvolupar d'alguna manera iniciatives similars, en altres llocs. Això us consta, no?
Sí, bueno, nosaltres jo ho tenia que dir des del començament, no? Aquí realment hem tingut un recolzament total de la gent de presons de la Generalitat de Catalunya, no? I tant la gent de presons com el personal docent que estava dintre l'escola durant el primer any, doncs ens han recolzat a tope, no? I estem molt agraïts, no? I ells doncs han vist que ha tingut una continuïtat. I el Xavi Buscà, que és el responsable de tota la part aquesta cultural i d'esports i d'entreteniment, diguem, de presons, on s'ha vist que això tenia un potencial per anar cap a altre tipus de públic, o altra gent que no sigui potser tan jove, també per presons de dones, etc. I n'han parlat una miqueta, però encara tot això està en veurem, no? Perquè realment això requereix una dedicació. Més que diners, requereix dedicació, requereix que la gent digui, bueno, jo puc disposar una tarda al mes o una tarda al trimestre per fer aquesta activitat. Doncs, bueno, això, i després ja ens coordinem, i per això tenim la coordinadora que ens ajuda molt, que l'any passat va ser l'Ismael Mayo i aquest any és l'Elisabet Bonfill, no? I la veritat que fem, jo penso, ja un equip molt, molt avingut, no? I...
Experiments tan bonics, tan interessants com, per exemple, construir una boia oceanogràfica o reconèixer, en fi, animals, plàncton, meduses, peixos diversos, no? Doncs que, evidentment, doncs, que en moltes ocasions aquests joves no han vist pràcticament mai. Jo no sé si algun ha tingut la iniciativa, l'impuls de dir, quan surti, vull fer un curs de submarinisme per verdaderament veure amb els meus propis ulls el que amaga el mar sota l'aigua.
Poder sí, tant de bo. Nosaltres ens ho han dit, mira, jo em vull dedicar a això, quan acabi ja aniré a veure l'Institut de Ciències del Mar quan acabi. Bueno, de moment encara, com és el segon any, encara no han tingut cap que hagi aparegut per aquí, però és tant de bo que sí. L'important, sobretot, penso, és que ells primer tinguin una petita immersió en el que és el món marí, no? Des de tot punt de vista, des d'un punt de vista de la seva importància cap a la societat, de la importància cap al planeta en què vivim, del seu potencial des d'un punt de vista energètic o un potencial com comunicacions o un potencial també com esbarjo, no? Penso que és el més important. I la segona cosa és aquesta cosa d'acompanyament, no? Aquesta proximitat i el que la gent vegi que hi ha gent que té confiança en ells, i això d'alguna manera és un estímul per sortir d'una situació difícil que puguis haver tingut un moment a la teva vida, no?
S'estimula en aquests joves, i tal i com ens explica el Josep Lluís, doncs també vosaltres també en traieu una experiència molt enriquidora.
Sí, sens dubte. És això que et deia, no?, de donar-te'n, doncs, són xicots macos i que han tingut un moment difícil i que la situació a la presó és complicada, perquè malgrat que la veritat que estan molt més bé que potser estaven fa un número d'anys, però és una situació intensa, una situació dura, i doncs per nosaltres és un aprenentatge, no?, des del punt de vista tant social, no?, d'on està aquest lloc dintre la societat, com des del punt de vista personal, de la proximitat personal, de les experiències que també aprens a compartir, no?
Dins d'aquest projecte, dins de les temàtiques, ja per acabar, Josep Lluís, quina seria la temàtica o l'experiència que més els sobta o més els crida l'atenció en aquests joves?
Bueno, els agrada tot el que tingui a veure mirar-se amb lupes, per exemple, encara que jo sóc físic, no?, i no, les lupes no les faig servir gaire, però m'adono que els encanta veure tot el que és el fitoplàncton, veure les molècules, bueno, les molècules no, les cel·les i tot aquest tipus de coses, no?, amb lupes, i després tot el que és treballar amb les mans, des de fer experiències amb peixeres, on tu veus diferents masses d'aigua com se mouen i perquè els hi poses, fas diferent densitat, o treballar fent dissecció de peixos, no?, i tot això els encanta. Penso que és una activitat on te pots combinar una part una miqueta conceptual amb una part de posar les coses a la pràctica. Això em penso que ens agrada a tots, no?
Doncs aquí ho teniu, Planeta Azul, una aproximació del mar a la presó, a la dura presó, doncs, que pateixen aquests joves de 18 a 23 anys, de 4 camins, aquí a Catalunya, i que mitjançant, doncs, aquesta aportació solidària també del CSIC, de l'Institut de Ciències del Mar, doncs, evidentment, els hi acosta el que fa referència al medi marí. Res més, Josep Lluís Pelegrí, investigador del Departament d'Oceanografia Física del Institut de Ciències del Mar. Ha estat un plaer, gràcies i enhorabona, Josep Lluís.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra. Adéu, gràcies.
A tota costa.
Descubre otra cultura. Malasia te espera.
te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el buceig. I tu, a què esperes?
Seguimos con más temas, más propuestas en esta edición de A Toda Costa. Los delfines seguramente son uno de los animales que más interés y cariño despiertan del ámbito marino por diferentes circunstancias, pero evidentemente también en ese cariño se esconde una terapia, interesante terapia, de la cual hoy queremos hablar. Es la delfinoterapia. ¿De qué estamos hablando, Sara?
Pues como su nombre indica, Miquel, la delfinoterapia consiste en utilizar uno o varios delfines como instrumento de ayuda en el desarrollo de un programa terapéutico dirigido y controlado por especialistas. Los pioneros en utilizar esta terapia fueron Horace Tops en Escocia y el doctor David Nathanson en Florida, que con los años se ha empezado a emplear en todo el mundo. Se trata, no obstante, de una terapia relativamente nueva, de la que los expertos aseguran que aún faltan muchas cosas por descubrir. ¿Y cómo funciona? Pues se utiliza principalmente en pacientes con autismo, parálisis cerebral o algún tipo de retraso. Se ha estudiado que mientras algunos tratamientos convencionales no resultan apropiados, con la delfinoterapia las emisiones acústicas de los delfines favorecen el desbloqueo y el reequilibrio en estos determinados casos.
Nos vamos a Tenerife, nos vamos a la Costa de Ege para hablar con José Luis Barbero, es el director técnico de Aqualán, ese delfinario de esta zona de Costa de Ege. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido, gracias por atendernos. Bueno, hoy queremos hablar de ese tema, la delfinoterapia. José Luis, que tan buenos resultados está dando, ¿no? Sara nos ha dado algunos datos para conocer exactamente de qué estamos hablando, pero seguramente tú nos vas a ampliar más la información, ¿no? Cuando hablamos de delfinoterapia, puntualmente, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de una intervención terapéutica entre tres ciclos, tres partes de tres componentes, ¿no? Entre el delfín, el agua y el propio niño, y con esos tres entornos pues se trata de estimular al niño para que desarrolle actividades que normalmente en otros lugares o con otros sistemas pues es un poquito más costoso.
¿Por qué con delfines? Quiero decir, ¿por qué con ese animal y no con otros?
Vamos a ver. Como bien has dicho antes, se va a hacer un máster en Barcelona con terapia asistida con animales. La terapia asistida con animales está ya científicamente demostrada hace ya muchas décadas. Entonces se hace ya terapia con otros animales.
Sí, pero por ejemplo los caballos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero sí. La pregunta está mal formulada. De ámbito marino, quiero decir.
No, de ámbito marino, en principio se empezó a hacer algo hace unos 20 años en Alicante, cuando empecé a desarrollar, en 1993, cuando empecé a desarrollar este proyecto en aquellas instalaciones, se empezó a hacer algo también con leones marinos. Lo que pasa es que leones marinos es un animal que es como un mixto entre el perro y un animal acuático, ¿vale? Entonces está muy el león marino es un animal muy condicionado. Se puede hacer trabajos, pero es completamente diferente, no se llamaría delfinoterapia. Y de hecho están haciendo un gran trabajo en un parque, concretamente creo que es en Río León, en Alicante, en Elche. Están haciendo un gran trabajo de terapias asistidas con leones marinos. Lo que pasa es que es completamente diferente, tanto el protocolo, el sistema, la filosofía, la base es la misma, que es intentar ayudar al niño. Pero los sistemas, te digo, insisto, la filosofía, los protocolos de trabajo, son completamente distintos. Pero sí que hay en otros sitios donde se hacen ese tipo de terapia con animales marinos.
En Aqualán, ¿no? Queremos hablar en concreto del trabajo que estáis desarrollando en Aqualán, en Tenerife. ¿Qué especie de delfín tenéis?
Es la común que existe en todos los delfinarios prácticamente del mundo, salvo excepciones en algunos centros en Estados Unidos, en Rusia, etcétera, que existen otro tipo de delfines. Es el delfín mular, el Torsias truncatus o delfín mular. Es el más común que existe en todos los delfinarios, porque reúne unas características sociales, reúne unas características físicas y mentales de sociabilidad hacia el ser humano que otras especies pues que no la reúnen. O sea, y estamos hablando de que los delfines, hay 37 especies de delfines diferentes, y esta en concreto es la que se adapta mucho mejor a los entornos controlados, o, va a decir un poco más fuerte, a cautividad, sin dar serios problemas, porque son delfines que en su medio no necesitan ir a grandes profundidades, viven siempre en entornos sociales, entonces se adaptan muy bien si les facilitas todo eso. O sea, si les facilitas un entorno social y unos cuidados que realmente pues bueno necesitan y son necesarios para su supervivencia, pues se adaptan perfectamente a cautividad, y es el delfín mular, el Torsias truncatus.
Uh-huh. Comentábamos, José Luis, que trabajáis principalmente con pacientes con autismo, parálisis cerebral o algún tipo de retraso, ¿no?
Sí, si te puedo decir algún tipo de porcentaje, creo que a lo mejor en algunos documentación que os he enviado para que os asesoráis sobre el tema este, si verás, los parálisis cerebrales están llevando picos muy muy altos. Hemos, uh-huh, en esos 20 años que llevamos desarrollando el programa, hemos encontrado que el beneficio agua delfín es un poco más profundo y se saca mucho más provecho con niños con parálisis cerebral que otras delfines, como pues puede ser los trastornos generalizados del desarrollo, que puede ser autismo o otro tipo de deficiencia mental.
¿Y la terapia varía? Es decir, ¿se trata diferente un paciente con autismo que otro con parálisis cerebral, por ejemplo?
A cada paciente, o sea, no solamente ya la metodología cambia por su problema, cambia individualmente, porque ni todos los niños autistas son iguales, ni todos los grados de parálisis cerebral son lo mismo, por lo cual la terapia, dentro de lo que es una base de crear ese juego interactivo, esa estimulación emocional, porque sin estimulación emocional no podemos meter al niño, o sea, no podemos meter a un niño que llora cuando le acercamos al agua con los delfines, porque no estaríamos creando ese ambiente lúdico terapéutico, sino es que estaríamos creando una contraproducencia contra su problema. No estaría a gusto, estaría llorando, quería marcharse, estaría espástico, estaría tenso. Entonces no es una terapia. Entonces tenemos que crear unas bases de trabajo que, para sin generalizar, se tiene que relajar el niño, le tiene que gustar la interacción, le tiene que gustar el agua, y a partir de ahí trabajar un campo enorme, no te puedes imaginar, dentro de lo que es la sensibilidad, porque una vez que se ve, teóricamente es difícil de entender, pero en la práctica es muy sencillo, y las personas y los especialistas y los padres, como lo ven, cuando lo ven, dicen, nosotros jamás nos podríamos imaginar que podría ser tan sencillo esto, o que mi hijo podría llegar a coger la aleta del delfín y darse una vuelta, como por ejemplo un niño que tiene siempre las manos agarrotadas y que está espástico con las manos acogidas, un niño con parálisis cerebral.
Uh-huh. Bueno, desde luego es muy interesante esta interacción, ¿no?, entre el niño y el delfín. Pero vamos a hablar de resultados, ¿no? Nos avanzabas ahora mismo algunos resultados. Por ejemplo, los resultados más próximos que tengas o más representativos que hayas podido vivir. No sé si puedes particularizar alguno de los datos, casos, perdón.
Bien, mira, sobre este tema, en principio, como te he dicho, nuestro objetivo parte de la base que nosotros este programa lo llevamos haciendo, como te he recordado antes, creo 20 años, y nuestro objetivo no es curar a ningún niño. Nuestro objetivo tampoco es que mejore con los delfines de su problema. A ver si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, nosotros nuestras experiencias, hemos tenido muy malas experiencias, valga la redundancia, porque se han creado, sobre todo los medios de comunicación, han creado una falsa expectativa que no son ciertas, como por ejemplo una titulación, los delfines curan el autismo, los delfines mejoran la parálisis cerebral. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que la delfinoterapia se utiliza como un medio de ayuda para los especialistas y refuerzo. O sea, ¿qué quiere decir? Que con la delfinoterapia sola el niño no va a mejorar. Eso es un conjunto de trabajo y de terapias que esto pues ayuda a dar un paso más largo que a lo mejor si un niño pues recibe solamente una terapia convencional. Yo no sé si me he explicado bien.
Uh-huh. De nuevo.
Los resultados individuales, a ver si me puedes entender. No es que no quiera, es que no debo hacerlo. Porque si me está escuchando algún padre que yo pueda decir casos concretos que los hemos tenido, pero que no queremos mencionarlos, porque en realidad no creamos ningún beneficio, sino creamos ansiedad y creamos falsas esperanzas, cuando decimos a lo mejor que hemos conseguido de que un niño autista que es muy hiperactivo, pues que se relaje o que centre la atención durante pues 15, 20 minutos, eso es súper difícil con un niño autista.
Bueno, pero no hay que crear, José Luis, falsas expectativas, pero desde luego los resultados. No estamos hablando de una cosa que haya nacido antes de ayer. La delfinoterapia, desde luego, tiene unos resultados que se han comprobado. Por tanto, sin crear falsas expectativas, sí que es cierto que el beneficio hacia esas personas que padecen algún tipo de discapacidad, tipo autismo o parálisis cerebrales, hombre, a lo largo del tiempo sí que se ven unas mejoras en el comportamiento o, hombre, evidentemente no a nivel médico, ¿no? Pero sí que quizá en el comportamiento.
Bueno, es que el comportamiento, por ejemplo, con un niño autista es médico, porque un niño autista, no estamos hablando de niños enfermos, nosotros no tratamos niños enfermos. O sea, el autismo, la parálisis cerebral, síndrome de Down, etcétera, todas esas cosas no son niños enfermos, son niños que tienen problemas.
Sí.
Uh-huh. Hay que entenderlo desde ese punto de vista. O sea, no necesitan médicos que les receten una pastilla. Quizás a lo mejor casos excepcionales sí, porque están sus problemas están asociados a, pues yo qué sé, pues otro tipo de dolencia que ahí sí que tiene una enfermedad. Pero un niño, por ejemplo, con parálisis cerebral no tiene por qué recibir ningún tipo de medicamento, ninguna terapia química, porque el único problema suyo es físico, quizás, pero el mental lo tiene extraordinariamente desarrollado. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer con eso es que, bueno, pues lo que un fisio le cuesta hacer unos movimientos y siempre son muy rutinarios, pues romper esa rutina y que un movimiento que le cuesta mucho trabajo hacerlo, con la sorpresa de intentar agarrar la aleta del delfín o de hacerle cantar, de hacerle movimientos sincronizados para que cante, pues está haciendo un trabajo que sorprendentemente en un gabinete terapéutico pues cuesta muchísimo trabajo llegar a conseguir. Eso es el cambio o las mejoras que tú me has preguntado. Y sobre ese tema es que está bien, hay mucho conflicto y también me gustaría resaltar, porque eso es un medio de ayuda a informar a todos padres, asociaciones, etcétera, que piensan y que nos llaman sobre este tema, que no se dejen engañar con este tema. O sea, los delfines no tienen capacidad de curación y nosotros no trabajamos en la metodología de su sistema de colocalización, ¿vale? Uh-huh. Eso también quiero diferenciarlo. Nosotros trabajamos al animal como tal, o sea, no con su beneficio de la ecolocalización, que la tiene, igual que la tiene un murciélago. Un murciélago tiene la ecolocalización 100 veces más desarrollada que un delfín, y sin embargo no se hace murciélagoterapia.
Uh-huh.
¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
O sea, hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque el tema mitificación del delfín es un arma de doble filo. O sea, es un animal que es muy válido, es muy noble, se pueden llegar a hacer cosas extraordinarias con él, pero la manipulación y el engaño también es muy fácil con esos animales. Y existe hoy en día. Existe. De hecho, están haciendo denuncias muy importantes y con una demanda de dinero muy importante en Estados Unidos con ese tema. E incluso en México y en otros lugares, porque están cobrando barbaridades de dinero por 15 días bañarse con los delfines a cambio prácticamente no de nada, porque bueno, el niño se baña, disfruta, pero no puede crear ninguna mejoría con 15 días. Nosotros tenemos la definición de lo que son las terapias ocasionales y terapias regladas.
¿Cuánto dura un no sé si es la palabra correcta, un tratamiento? ¿Con qué regularidad tiene que asistir ese niño a interaccionar con los delfines?
Sí, la terapia reglada viene en niños que están con nosotros desde hace ya 8 o 10 años, viniendo pues una o dos veces al mes, que pertenecen a la Asociación Global de aquí del sur de Tenerife. Uh-huh. Y luego ahora esos niños terminan de trabajar con nosotros y abrimos el campo para hacer las terapias ocasionales, que son niños, bueno, no vienen de Madrid, no vienen de Barcelona, no vienen de Valencia, no vienen del centro de Europa, no vienen del norte de Europa, hemos tenido niños de Ucrania, de Rusia, nos han venido niños de Estados Unidos, Y estamos abiertos, bueno, pues la verdad es que ahora tenemos, últimamente, los últimos dos años, estamos teniendo bastante dificultad, pues, bueno, la típica, ya, ¿por qué no mencionarla? Pues bueno, las dificultades de las empresas, optimizar los recursos con mucho menos personal, pues evidentemente nos están quitando la posibilidad de poder ampliar la cantidad de niños que podemos atender.
Efectivamente.
¿No? Porque también es fácil es muy importante recordar que este trabajo que realizamos desde hace 20 años es completamente gratuito, o sea, no se cobra absolutamente ni un euro, ni se ha cobrado ni se cobrará mientras yo sea responsable de este programa.
Bueno, pues queda dicho, ¿eh? Un buen trabajo el que están desarrollando en Aqualán, en el delfinario de Costa Adeje, en Tenerife. Hoy queríamos acercarnos a esa delfinoterapia, conocerla un poco más sin crear falsas expectativas. Y nada más, José Luis Barbero, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días y hasta la próxima.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar.
Un cop més, estem a punt i ja són 14 anys. Del 8 al 10 de març, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Hi trobaràs de tot. Equipament, destinacions, centres i batejos de submarinisme, jornades tècniques professionals, embarcacions, escoles, tot el que vols per gaudir del fons marí. Recorda-ho, 14è Saló de la Immersió a Fira de Cornellà. Del 8 al 10 de març, Fira de Cornellà, ronda de dalt sortir de 15. 14è Saló de la Immersió. Com a tu, ens apassiona el busseig.
A tota costa.
I will wait for you in an overcoat, near the glass clock, as the hours turn and on.
Doncs quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de A tota costa. Ha estat l'edició 601. Fins aquí aquesta informació subaquàtica. En qualsevol cas, com sempre, us convidem encara a compartir dues hores de ràdio, en aquest cas dedicades i destinades al món de la gastronomia i l'enologia. Amb uns minuts, amb una nova edició de Trotamundos. Us hi esperem.
Ràdio Estel.